podem parlar amb el doctor Stefan Schneider. Ell és el pediatre de l'Hospital d'Olot que va diagnosticar el cas de diftèria. Doctor Schneider, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i moltes gràcies per trucar-nos.
Com va saber que es tractava d'un cas de diftèria? Quins símptomes presentava el nen que li feien un quadre diferent al que és habitual?
Clar, bàsicament el nen estava com estan tots els nens quan estan malalts. Això era una cosa molt comú, però l'aspecte del coll era una mica diferent dels cols que veiem. Nosaltres veiem molts cols que tenen aspectes bastant lletjos, no, per dir-ne, perquè aquest tenia algun aspecte que era això que, saps, quan fas molts anys que treballes, quan dius, això no, em sembla que no l'he vist tal qual com estava. Aquesta va ser la cosa, però no va ser el primer diagnòstic, ni molt menys. La primera idea era que possiblement podia tractar-se d'una mononucleosi, una cosa molt comú que tenim cada dos per tres aquí.
Allò que diem la malaltia del petó, per entendre'ns.
Sí, exactament aquesta, sí, sí.
Això quan va ser, doctor?
Què vol dir?
Quan va ser que se li va diagnosticar, aproximadament?
Llavors, clar, vam pensar en diversos diagnòstics i al final aquesta, la diftèria, també vam llençar la primera vegada ja. I llavors vam parlar una mica entre l'equip, ho vaig comentar amb dos companys més, vam trucar al nostre cap de servei, en doctor Foguet, que el vaig comentar que estic a punt de llençar aquesta alarma, que és el que li semblava, i em va dir, no, endavant, si tu penses que podria ser, i vaig dir, no puc excloure, perquè hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, ell va dir, vinga, endavant, i els de sanitat ja s'encarregaran després del que s'ha de fer.
Per cert, com està el nen?
Clar, això us poden informar perfectament els nostres fantàstics companys del Vall d'Hebron de la UCI, que estan fent una feina increïble. El que jo sé que el nen està greu, estable, dintre la gravetat, estable. Això és l'única informació que tinc. I, lògicament, està en una UCI, i llavors això, la primera cosa que ens ensenyen quan treballem en una UCI, la informació és de hora a hora, dia a dia, per la qual això és el que sabem.
És bo que des de fa uns dies ja el nen continuï greu, però estable?
Cada hora que sigui així és bona.
Val. No sé, interpreto que vostè no havia diagnosticat mai cap cas de diftèria.
No, impossible, perquè ni a Alemanya, ni on vaig fer la meva formació, ni aquí a Catalunya, on estic treballant des del 1996, no havia cap cas, per la qual no es podia dir... No, és que no puguem haver-ho vist, perquè fa molts anys que s'està vacunant, i les vacunes, precisament aquesta vacuna, té una eficàcia increïble, per la qual, clar, quan la gent està vacunada no es pot veure la malaltia.
Ara parlem de la vacuna en si i de les vacunes en general, però permeti'm, doctor, com va poder contraure aquest nano aquesta diftèria?
Parlem sempre d'erradicacions, però possiblement és una paraula una miqueta errònia. Aquesta malaltia és una malaltia que existeix. Quan n'hi ha portadors... Es veu que no en tenim dades, això també és molt important, perquè, clar, no n'hi ha dades, però el que es troba a la literatura, que van dir també la gent d'epidemiologia, que en saben més, ara bé, sempre n'hi ha un cert percentatge que és molt baix de la població que això té, i no tenen cap problema, perquè si estan vacunats no hi ha cap problema, per el qual existeix, i sempre existeix, i, clar, si n'hi ha algun no vacunat que té de molt la mala sort justament tenir contacte amb la bactèria pot fer la malaltia.
Arran d'aquest cas, doctor Schneider, s'han detectat 8 nens que són portadors d'aquest bacteri. Quin risc implica això? Si estan vacunats, tothom tranquils, no?
Cap risc. Els nens tenen cap risc. I tots els altres que no coneixem, que podrien tenir alguna cosa d'aquestes, que creiem que és molt, molt, molt baixa la incidència, però baixíssima, no tenen cap risc, perquè el vacunat, i això es diu, li diu la estadística, 30 anys sense casos, és perquè la vacunació és super, super eficaç. Aquests nens no tenen cap risc. Se li ha fet un tractament antibiòtic perquè justament protegir els no vacunats.
Per tant, allò que anem dient, doctor, des de que va sortir el cas, la vacunació és indispensable i, en fi, com deia l'altre dia en aquest mateix programa aquí al Món RQ, el conseller Boi Ruiz, estan ja per pensar-se la feta d'una obligatorietat.
Clar, aquest és un dels temes que han de decidir els, les autoritats, per cert. Jo personalment crec que amb una bona informació, un no donar tanta plataforma, al millor amb persones que no tenen una bona informació per donar, si això es pot... si es pot treballar amb la població amb això que és el diàleg, seria ideal.
Ja. A Alemanya, per exemple, doctor, vostè que és d'allà, és obligatori vacunar-se?
No. I justament allà tenim molts problemes. A Alemanya tenim molts problemes perquè n'hi ha també aquestes plataformes i això pugueu també mirar a internet, si voleu. Actualment a Berlín hi ha un gran, des de gener, desembre, un gran brote de sarampió amb moltíssims casos afectats, també amb fatalitats, que no saben com controlar-ho perquè no aconsegueixen de tenir una cobertura vacunal correcta.
Ja. En tot cas, sí que vaig llegir l'altre dia a La Vanguardia, crec recordar que els pares d'aquest nano contagiat amb diftèria, es posaven les mans al cap per no haver vacunat el seu fill.
Sí, perquè estaven senzillament falsament informats. Perquè, clar, la idea de que es llença que aquestes malalties ja no existeixen, que és tot un muntatge, totes aquestes paranoies que... amb temps d'incerteses tenen molta... la gent s'enganxa facilitat. Llavors, clar, hi ha gent que amb una facilitat impressionant des del desconeixement, a més fent-se com passar per experts, no? Diuen que això no existeix, per la qual el teu temps no té cap risc.
Per entendre'ns, gent... els pares estaven enganyats amb el tema de la vacunació? Algú els hi va dir que...
Sí, tant que sí. Això és un engany. És un engany, diguem que això no existeix. És un engany.
És a dir, no hi havia mala fe per part dels pares, sinó el que hi havia era una pèssima informació d'algú que els hi va dir, escolta'm, no cal vacunar-los.
Exacte. Perquè els pares estan super preocupats, busquen informació, i com que ara internet, com sabem, n'hi ha de tot, llavors n'hi ha molta informació, molt, molt interessada també, perquè no ens equivoquem. Això és un negoci també, cuidado, eh? Tota aquesta gent que ven en aquestes històries també és un negoci. Ells diuen que són les farmacèutiques que fan el negoci, això també és cert, clar que sí, però cuidado. Ells també tenen un interès i això també és un negoci d'alguna manera, per la qual és molt perillós tot aquest camp. I llavors és molt fàcil que algun personatge dona una informació errònia. Al millor ara està convençut de que sigui així, però des del desconeixement.
Els pares del nano s'han vacunat?
Perdoni?
Els pares del noi, del nen, sap si s'han vacunat ara?
Em sembla que està vacunat a tothom ja, sí.
Té germans, aquest nen?
Clar, teòricament, no sé si puc parlar, això són les situacions
privades. D'acord.
I tothom està vacunat, això us ho puc dir amb fermesa.
Val. Sí. Vostè pot parlar en coneixement de casa perquè crec que el seu avi va tenir diftèria.
Sí, clar, per això aquesta malaltia d'alguna manera sempre la tenia present com algo que existeix, no? I ell, sí, ell em va criar i vaig estar molt amb ell. Ell va tenir, al final del segle XIX, va perdre dues germanes i ell va estar molt, molt, molt afectat amb una miocarditis, amb una afectació del cor, i això li va impedir de créixer més. I li va condicionar per tota la vida, en sentit positiu també, perquè després, com que no podia treballar al negoci familiar, li van fer estudiar i va acabar de... doctor en biologia.
Han portat tant des de l'Hospital d'Olot fins a vostè que l'ha tractat, fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, fins al Departament de Salut. S'ha dut amb molta discreció tot el cas, és a dir, no sabíem ni com es deia el nen, ni de qui era la família i tal. L'altre dia, en una visita a Barcelona, el ministre de Sanitat va donar el nom del nano i va... No creu que va haver-hi una indiscreció per part del ministre de Sanitat, doctor?
Miri, això no sé res, és que jo, la veritat és que no miro tele ni gaire coses perquè tinc altres coses que fer. No ho sabia. Jo us dic una cosa, jo crec que aquí a Olot un deu a tota la gent que ha treballat aquí amb el cas, perquè ha sigut absolutament impecable. Nosaltres hem fet cap declaració fins que no havia una autorització des de les nostres autoritats. I com heu vist, també tenim un hermetisme total amb el qual és la protecció de les famílies. Jo crec que això és No sé, és l'ètica bàsica de la feina mèdica i de salut pública.
Doctor, una última pregunta abans d'acabar. Els que estem vacunats i que ens hem assabentat que ja estaven vacunats de petits per aquesta malaltia, entre d'altres, i ja tenim una edat, ens hem de tornar a vacunar?
Sí, els metges de capçalera, que fan una feina excel·lent aquí en aquest país, recomanen a les visites, quan va la gent, que es posin un recordatori cada, em sembla que és cada 10 anys actualment. Això és molt recomanable i això són les recomanacions de la Generalitat de Catalunya i de tots els països del nostre voltant. Sí.
Doctor, quan fa que vostè viu, per cert, vostè va néixer, interpreto, a Alemanya?
Sí, 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 jo vaig néixer a Stuttgart.
Stuttgart. I, sí, sí, i quan sí. fa que viu a Catalunya?
Des del 1996.
Per fan,
i directament... directament cap a Olot, perquè la meva dona està de Blanes i ens vam decidir de viure aquí a Catalunya i nosaltres teníem amics aquí a Olot i quan vam fer l'oferta, jo vaig estar a l'Hospital d'Olot, després al de Figueres i vaig tornar a Olot després també i vaig aterritzar directament a Olot perquè és una ciutat que a mi em va atraure i moltíssim i, com veus, aquí estem. I no m'he arrepentit en cap moment. És una ciutat fantàstica. Amb una gent fantàstica.
Amb un català impecable.
Pots anar a Olot i tenir un metge d'home.
Sí, sí.
Pots viure a Olot, però...
Això
sí.
també. Sí.
Doctor Stefan Schneider, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per donar l'explicació sobre aquest nano que surt... Aviam, que cada, com vostè deia molt bé, cada hora que passa és una bona notícia, que està greu, però estable, sí. I per tant, en fi, esperem que això continuï així i que podem dir que el nano se'n surt definitivament.
Sí. Jo crec que el que hem de fer és enviar-les a la família i a aquest nano molts pensaments positius perquè us dic una cosa, això funciona. Eh? Per la qual cosa, molta positivitat al voltant d'aquesta història, serenitat a la que puguem fer, però jo crec que això sí que és de gran ajuda per a la família.
Moltes gràcies, doctor. Enhorabona, gràcies. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Eh? Adéu, gràcies, bon dia.
Som les 10:05.